consum que siguin suficientment llargues, no? Perquè tinguem doncs, un marge per utilitzar aquests, aquests aliments. I també és important en aquest aspecte conèixer la diferència entre la data de consum preferent i la data de caducitat.
Important. Quina diferència hi ha?
La data de consum preferent ens indica fins a quina data aquell aliment té la qualitat esperada.
Val.
Val? La qualitat que el fabricant ens garanteix fins a aquella data. Passada aquesta data, si, a més, s'ha conservat segons les indicacions, l'aliment el podem consumir, és a dir, no estarà malament, però sí que pot perdre qualitat.
Val.
És a dir, per això és una data de consum preferent que, com dic, és aquella en què el fabricant del producte ens garanteix que fins a aquella data el producte tindrà totes les qualitats. En canvi, la data de caducitat ens indica fins a quina data l'aliment es pot consumir amb seguretat. I aquí parlem d'aliments que es fan malbé ràpidament, per tant, aquí sí que, sobrepassada aquesta data, no seria aconsellable el consum d'aquest aliment perquè podria comportar algun risc, diguem, segons el producte, no? Però la diferència, diguem, que és aquesta. I d'altres consells que podem donar per evitar malbaratar menjar, com dèiem, doncs, planificar també els àpats i les quantitats que necessitem i, per tant, les racions que farem d'acord amb les persones que serem en cadascun dels àpats. Com dèiem, també tenir en compte les indicacions de conservació dels aliments, endreçar bé els aliments a la nevera o al rebost segons la data de caducitat per consumir, gastar primer els que es fan malbé més ràpidament. També una cosa doncs, que cada cop, i abans heu esmentat a la senyora Ada Parellada, que també amb el tema del reaprofitament del menjar doncs, és una de les persones que més ens ho recorden, els mitjans, etc. I per tant, és important també que en aquests àpats de Nadal, que és molt possible que tinguem sobres de menjar, doncs que les reaprofitem, i també congelar els aliments amb dates de caducitat properes que no hàgim de fer servir.
Per acabar, senyor Malia, les botigues, com sap, ofereixen una gran quantitat de possibles regals, per tant, enmig de tanta diversitat, de tantes possibilitats, escollir una joguina s'ha convertit en realment una tasca on conflueix multitud de factors, Quins serien els condicionants per escollir una bona joguina? Què és el que hem de tenir en compte com a consumidors responsables a l'hora de triar una bona joguina per a la nostra criatura?
Clar, en primer lloc, ja ho acabeu de dir, és a dir, les joguines són per les criatures, són pels nens, però les comprem els adults. I per tant som els adults al capdavall els que fem la tria i decidim quina és la joguina que comprarem en el nostre fill o el nostre o el net o qui sigui, no? I per tant és molt important també que com a adults fem una bona tria. També és veritat que a vegades són els mateixos nens els que ens demanen coses concretes. I aquí, doncs, bueno, hem de mirar, en la mesura que sigui possible, que encaixin les peticions amb el que nosaltres creiem o voldríem regalar. Clar, és veritat que tenim una llista immensa, no?, de possibilitats a l'hora de triar joguines i, com deia, som nosaltres, i per tant els adults, els que decidim fer la compra, els que hem de posar els límits. Aquests límits poden venir marcats, evidentment, també per l'economia, per això sempre recomanem que les compres es facin de manera planificada en base al pressupost disponible, però també hi ha altres elements molt importants, com són la seguretat dels infants, el tipus de joguina i també una altra qüestió molt important, els valors que pot transmetre aquella joguina. Llavors, ens hem de fixar, en aquest sentit, molt i molt detalladament en l'etiquetatge de la joguina, perquè aquest etiquetatge ens donarà la informació que necessitem, per exemple, sobre la seguretat, que ha passat, i aquí recordem que les joguines estan obligades a portar el marcatge CE, que és el marcatge que ens diu que, pel qual el fabricant ens està dient que compleix amb les normes de seguretat aplicables a la Unió Europea. També quin tipus de joc proposa, a quina edat va dirigida, que això també és una qüestió molt important. És molt important comprar joguines adequades a l'edat dels infants. O quines capacitats i valors fomenta. I, per exemple, aquí, doncs, des del consum i també des d'altres àmbits, sempre recordem i aconsellem que s'evitin les joguines, per exemple, amb contingut sexista o violent.
Absolutament. Senyor Malià, amb això hem esgotat el temps del nostre espai de consum d'avui en aquesta emissora. Això sí, informar-li a tothom que trobareu més informació sobre com exercir els vostres drets en el web consum.gencat.cat i a totes les xarxes socials, i són, de veritat, a totes, i ho fan amb una feina descomunal amb aquest usuari, @consumcat. Albert Malià, director de l'Agència Catalana del Consum, com sempre, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat.
Senyor Cabrera, no podem tornar-li a connectar la llum per Nadal perquè té factures pendents de pagament. Em sap greu. Senyor Cabrera, no tenen a ningú que els pugui ajudar.
A Catalunya, una de cada tres llars té dificultats per fer front als subministraments, al menjar o al lloguer. No ho permetis, tu hi tens molt a veure. Fes que aquest Nadal s'ompli de petits miracles. Fes el teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa. Enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Els Tribuneros, amb els periodistes esportius Joan Cebrián, Pol Corredoira i Carlota Sambola i l'entrenador del juvenil Girona Futbol Club, Quico Parcerisses.
Vinga, va, 8 minuts que passen de les 10 del matí. Carlota Sambola, molt bon dia.
Molt bon dia.
Quico Parcerisses, molt bon dia.
Bon dia.
Avui saludo al revés, eh? Pol Corredoira, molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Ja no en digues res.
Joan Cebrián. Bon dia.
No em dius res.
Ja. Ara periodista esportiu, també?
Bueno, sempre ho he sigut.
Ho tenim tot.
Clar, o
sigui... Que deia Joan Dausà.
O friquis o futbol.
Clar.
Al final no deixen de ser friquis d'una manera diferent.
Són però els sí. mateixos.
Però el periodista esportiu neix, no es fa. Saps? Tu sempre ets periodista esportiu.
Jo, bueno. Tota la raó del món, eh?
Realment no pots deixar de ser periodista esportiu, bueno, encara que vulguis. Bueno. Tu també ho ets, Joan.
Sí. No de tots els esports...
Però... Alguns, però ho ets. Els que tu
jo també vaig fer dos carreres. De...
Veus? Ara.
I ho tens.
Ara. Pol, per on ho comencem, això?
Doncs ho comencem per una cançoneta que t'encantarà.
Gallina de piel, eh?
Gallina de piel, amb la prèvia de l'últim partit del Barça, aquest Anvers Futbol Club Barcelona de Copa d'Europa. Recordem aquest últim partit de la fase de grups de la Champions, de nou amb moltes baixes al Barça, i amb aquest canvi a la convocatòria que ens ha descol·locat una mica a molts. Inicialment aquesta convocatòria deixava fora 4 jugadors del Barça per descans. En principi només De Jong cau d'aquesta convocatòria i per tant no és Anvers amb la resta de l'expedició per febre, però segons RAC1 expliquen que aquesta convocatòria l'hauria proposat Laporta, que s'hauria vist des de dalt amb bons ulls, que la resta de l'expedició, Lewandowski, Gundogan i ara em faltarà un jugador, viatgin tots per...
Araujo.
I Araujo, gràcies, estiguin tots allà amb l'equip doncs, per fer aquests entrenaments i per evitar, en aquest cas, que facin tres entrenaments en solitari a la ciutat esportiva. No sé com ho veieu vosaltres, el tema del canvi de convocatòria. Llegia, per exemple, Dani Sanabra, molt crític amb aquesta circumstància. Us escolto.
Jo, la veritat és que a Laporta no sé per què ha intentat pressionar a Xavi perquè els tres anessin, o els quatre, anessin cap allà, perquè, sincerament, no passa res perquè s'exerceixin tres dies sols sense l'equip. El que no trobo bé és que diguin que, bueno, que canvin l'expedició, que es quedin un dia més perquè tot l'equip pugui entrenar conjuntament. No ho sé, crec que falten explicacions una mica de què ha passat.
Home, és estrany, perquè si proposes una convocatòria i de cop la modifiques, a veure, jo dubto que hagi sigut per pressió del president al cos tècnic afegir aquests quatre. No sé, em semblaria una bogeria. O sigui, és molt estrany. La veritat que si ha sigut així, deixa molt que desitjar com a cos tècnic, la veritat, per una pressió del president quan tu tens una idea. Però si no ha sigut així, potser és que l'última hora va haver-hi...
Algun canvi, no?
Algun canvi o que això, no? Que volien entrenar tots junts allà. No sé, molt estrany.
Sí, seguint en aquesta línia, també crec que el més important és saber realment fins a quin punt ha sigut cosa de Xavi i el seu staff tècnic, o si ha tingut alguna cosa a veure a la direcció esportiva o no, perquè potser internament no ha passat res fins ara, però en el cas que fos una decisió de la direcció esportiva d'ECO o del propi president Laporta, sí que seria com el primer cop que veiem una separació clara entre staff i club, tenint en ment que quan s'ha criticat a Xavi, tant Deco com Laporta sempre han dit Xavi és el nostre home del projecte. Per tant, és el que deia abans de la Carlota, necessitem explicacions per tal d'aclarir tot i calmar les aigües.
De fet, Laporta va baixar quan va acabar el partit contra el Girona, ara el comentarem, evidentment, tertúlia de derbi encara amb la ressaca acumulada. Va baixar Laporta al vestuari de nou per reiterar aquesta confiança, malgrat fons propers al president deien que estava molt cabrejat i que estava molt enfadat per la derrota perquè considerava que era un partit per fer un cop sobre la taula, no? Aquest derbi contra el Girona. Jo us volia preguntar si coincidiu amb l'anàlisi que feia Xavi Hernández.
Yo creo que ha sido parejo, muy parejo. Yo creo que se decide por detalles. Si gana el Barça hoy, también diríamos que es justo. Por ocasiones, por tiros, creo que hemos tirado 30 veces o 31 veces. Entonces, nos ha faltado la efectividad y los errores también, quizá en defensa, nos han pasado factura, ¿no?
Riures per sota el nas a l'estudi de Radio Estel. Carlota, comença amb tu.
Jo crec que mai havia estat en tant desacord amb Xavi.
Home, ojo, eh? Atenció, patapam, aquí.
O sigui, sí, vam dominar potser 15 minuts de la primera part, però el Girona ens va passar la mà per la cara d'una manera increïble. O sigui, tot el rato era pilota seva, atac seu, i crec que sí, es va condicionar pels errors, però el Girona va ser molt superior al Barça, molt.
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 Molt. No, pregunto.
Jo feia temps que no veia un equip ser tan superior al Barça a casa seva. O sigui, sí que és cert que el que deia la Carlota, que els primers minuts al Girona... Bueno, la postscènica, ostres, estem aquí al camp del Barça... Bueno, t'han de dominar. El Barça t'ha de fer el que va fer durant els 20... Jo crec que s'allargaria una mica més de 15, arribaríem als 25 minuts segurs. Però a la que es van treure les pors, allò semblava al revés. Si els hi canvien les samarretes, ningú ho hagués notat, per mi. I penso que, bueno, que jo feia temps que no gaudia tant d'un equip jugant al camp del Barça, és la veritat.
Xavi, de fet, va ser la frase que va dir, no? Va ser l'equip que en joc millor ha passat, no? Per Montjuïc aquesta temporada.
Sí, però li costa molt ser autocrític. Jo penso que havia de sortir allà i així com aquella que fa anar de Zon, que surten els dos entrenadors,
sí, correcte,
que a mi em va semblar el Mitchell, que molta humilitat, perquè era per plantar-se allà i dir, mira, els hemos dado un meneo, però que no veas.
Sí.
I el tio, bueno, jo crec que és un tio humil i que ve d'on ve i ho trobo molt encertat el que va fer, però l'altre, quan va sortir dient que sí, van tirar 31 vegades, deia porteria, però no a porteria. A porteria són 11. Llavors penso que les estadístiques s'haurien de mirar més bé, però la sensació de perill que tenia un equip i l'altre és que no hi havia color.
No, i que no només una sensació de perill, sinó també el com ho has fet. Perquè al final és com que el Girona va posar sobre la taula el que tu esperes com a culer del Barça. I més tenim noms més importants al Barça, com són Gundogan, com són Frenkie, com són Pedri, no? Que l'altre dia contra l'Atlètic de Madrid, doncs sí que va semblar que el Barça engegava el que realment aspirava a ser, però clar, l'altre dia és que el Girona va ser superior en absolutament tot, i potser el Xavi es defensa en els primers 15 minuts que tu comentaves al principi, però és que al final el futbol, almenys per mi, no deixa de ser un joc d'espais, i el Girona va saber en tot moment com desequilibrar el Barça sense pilota.
És que contra l'Atlético és discutible.
Fins i tot, totalment, totalment.
Perquè l'Atlético té ocasions molt clares, sí que és cert que el Lewandowski també en té de molt clares, i aquest diumenge el Gundogan en va tenir 3, que sí. 2 han de ser gol, eh?
Sí, sí, correcte.
Però la sensació, i el que deies tu dels espais, el Girona per mi va donar una lliçó de domini absolut totalment. Del partit. On t'ha... És que en tot moment superava la pressió alta del Barça, i jo al principi del partit pensava, hòstia, clar, amb Pedri, amb De Jong, amb Gundogan, és que ni l'has de veure. Tu imagina't, el pobre Aleix García, sí. i el pobre Ivan Martín, quan es devien veure rodejats d'aquests tres, devien dir, bueno, van dir-ho. Nosotros aquí que pintamos, nos hemos mirado y nosotros aquí que pintamos. Però quan es van treure les pors, bueno, per mi va ser un espectacle.
Sí, totalment.
Vaig veure desdibuixadíssim, molt fora de lloc quan es va veure sense pilota, perquè jo crec que ni s'ho esperaven, no sé si havien vist algun partit del Girona en directe, però és que semblava com que estaven... bueno, no s'ho esperaven. No s'ho esperaven tal superioritat del Girona.
Sí.
I jo tenia el dubte de, ostres, serà capaç del Girona de fer el que ha fet al camp del Barça? Pues sí. Pues sí, és capaç.
Sí, i a més que també el Girona va ser superllest, perquè va aprofitar que el Barça al final aquest any no deixa de ser un equip molt més desestructurat a pressió postpèrdua que no l'any passat, que al final la seva una de les seves fortaleses principals, no? I era com un moviment molt senzill, però tu veies el Daily Blind avançar-se la primera línia de pressió i ja només amb un moviment ja tenia tot l'espai, que ja no cal ni entrar, per exemple, en el gol de Miguel Gutiérrez, que tota la defensa se'n va enrere. Mm. I era com... Ostres, doncs potser el que...
Quan t'has xutat 3 vegades, ja.
Exactament. Per tant, el que potser jo espero veure per part d'un Barça, potser no amb aquesta variant, sinó amb qualsevol altra, ja m'enteneu. Però era com, t'estan donant de la teva pròpia medicina i a sort m'estàs sortint a roda de premsa, diguem-me que clar, que les àrees. Quan això, per mi personalment, hauria de ser una red flag futbolística de manual.
Oh, boníssim això, eh?
A veure, això i amb la intensitat.
El Barça sí que és cert que... l'excusa que posa el Xavi del domini de les àrees... Sí, clar, un ha fet 2 gols, l'altre n'ha fet 4. Tu no has defensat bé, perquè l'Araujo, la que li guanya l'Estuani... És estrany que l'Araujo li guanyi en aquell duel, però, clar, l'Estuani és expert en aquestes situacions.
Totalment.
Després el gol de... Bueno, el mateix gol, que és el que li guanya Estuani, després li fa un canyo Valeri a l'altre central. Doncs igual, el Barça estava desdibuixat, el Balde de central esquerra, el Cancelo de lateral esquerra, el Koundé, no sé... Jo quan vaig anar aquell canvi vaig dir, ostres, doncs ara, Balde a l'esquerra, Cancelo a la dreta, i els dos centrals, Koundé i Araujo, per obrir-te una miqueta més i ser molt ràpids darrere. Però que semblava... Bueno, jo crec que estava tothom, es va veure superat.
Jo
des de l'entrenador fins als jugadors.
Sí, sí. Jo personalment, quan vaig veure que Valde el ficava a central, vaig dir, però què està passant aquí? Sí.
M'ha semblat molt estrany.
Jo no vaig entendre res. I com tu dius, o sigui, amb el mig del camp que tenim, el Barça hauria de dominar tots els partits.
Sí.
Per nom, els hauria de dominar tots. I també crec que el partit del Girona deixa molt de desitjar, de Rafinha, de Koundé, de Lewandowski. Hi ha molts jugadors que haurien de donar la talla i no la donen fa molts partits.
És que jo crec que no és un tema de que no donessin la talla, si és que el rival et va destrossar. Sí. Però Xavi hauria de sortir al final del partit i ser clar i dir, ens han donat un meneo.
Totalment.
I hem de millorar, i demà entrenar a les 8 del matí tots allà. I això és el que hauria de fer com a entrenador, que a vegades els entrenadors pequem de poca autocrítica. I no passa res. I surt dient, i luego me critiquen, i no sé què. Tio, centra't. Sí, mira't el partit aquesta nit, quan arribis a casa, tranquil·lament, i demà treballa perquè no et torni a passar. Perquè sí que és cert que no hi ha equips com el Girona. que siguin capaços d'agafar-la a l'àrea i donar sis passes a dins l'àrea. És que hi havia moments que... Però què feu? Traieu-la d'allà. I sortien.
Sí.
I jo crec que hauria d'haver-hi molta més autocrítica. Les declaracions em van semblar vergonyoses per un entrenador, sincerament. I a sobre que et reafirmis en la prèvia del Brujas dient que... Ostres... T'han superat i ja està. I no passa res, això és futbol. Però penso que haurien de tirar per aquí, perquè no és la primera vegada. L'altre dia, sort que no es va jugar de dia.
Totalment. Si no... I a més que en aquest sentit estem tota l'estona fent la comparació de com el Girona juga molt bé, com el Barça no està en un gran moment, però és que també passa també a les rodes de premsa. És a dir, perquè si tu veus en Xavi parlar del seu equip, aquest cop ha sigut la contundència a les àrees, però el pròxim cop serà que no estaven concentrats o que potser faltava intensitat. En canvi, en Mitchell parla tota l'estona del joc. Tant per bé com per malament. Quan li guanyen, doncs perquè no hem tingut la pilota en aquest sentit, no hem sabut sortir de la pressió per aquesta manera, no? El que tu comentaves abans, sí, del que fan a Dazón. I això és el que dona ràbia, perquè no és que estiguem parlant de Ronald Koeman, que era una persona que al Southampton no jugava un estil reconeixible de dir això és marca del Johan. És que estem parlant de Xavi. I si algú ha de ser talibà d'això, del joc de possessió, és ell, perquè al final és el que va fer que tingués la carrera que ha tingut.
Jo entenc que dintre deu ser crític. Entenc que es deu protegir a fora, tot i que no sé de què es protegeix perquè que et criticaran igual. O sigui, al final jo penso que algun dia hauria de sortir i dir, pues mira, bueno, el que fa el Mitchell, amb naturalitat i normalitat, i penso que els entrenadors a vegades es peca d'això, de perdre aquesta naturalitat, no sé. És que, a més, no té cap sentit el que va dir.
Bueno, és que se li acabaran les excuses, al final.
Que no sé, igual estava d'esquena, veient el partit. No sé, és que no sé, em va semblar surrealista.
Creieu que falta autocrítica?
Jo vull pensar que no. Vull pensar que a dintre n'hi ha. Perquè, si no, és impossible millorar.
Si és una estratègia, diguem-ne, de portes en fora...
Jo crec que es protegeix, sí.
Mourinho era molt expert en això. Ell sempre deia que ell li agradava que carreguessin contra ell perquè així evitava que els seus jugadors tinguessin pressió i jugaven més alleugerits. Això jo recordo que ho va dir fa uns quants anys.
Jo també, com diu Quico, vull entendre que dintre sí que hi ha autocrítica, però en el camp, el terreny de joc, no es veu. No hi ha millora del Barça en cap dels partits.
Veig la Carlota molt preocupada avui.
Sí, sí.
Molt, molt enervada.
No, jo ho he dit moltes vegades aquí i ho penso de fa molts anys, que penso que el Barça és esclau del seu model de joc. No se li ha donat una volta. Tu veus a Pep Guardiola, ha anat a Alemanya, va intentar fer allò del Barça i allà va dir, ui, això no serveix. I va evolucionar. Ha anat a la Premier, ha evolucionat. Cada temporada, modificacions. I el Barça al final és esclau del joc de posició aquest, que jo no sé ni què vol dir, perquè al final ja arriba un punt que dius, bueno, i què és, no?, joc de posició.
Sí, que es prostitueix.
I llavors, clar, potser hem de donar-li una volta... el tema aquest del model de joc. Per mi és esclau totalment del model de joc.
I ara li donarem una volta, però en aquest cas a les banquetes. Vegem-ho des de la perspectiva del Girona. Ara mateix, només un equip a la història de la Lliga, amb els punts que té el Girona, ha estat incapaç de guanyar la Lliga, que és Ancelotti a la temporada del triplet de Luis Enrique. Us ho pregunto d'una altra manera. Per què ha de lluitar el Girona de Mitchell? Quin ha de ser l'objectiu real a partir de l'1 de gener?
Jo crec que ara que han vist que poden guanyar els grans, ha de ser guanyar la Lliga.
Guanyar la Lliga.
Totalment. Uf. I crec que jugant com juguen, ho poden aconseguir perfectament.
I lluitar per la Copa.
I tant.
Sí. Normalment aquesta frase típica, no?, de tirar la Copa per centrar-se en la Lliga. No, tu a tope.
Jo a tope.
Molt bé, bueno.
Sí.
Està bé.
Jo veient la mentalitat que tenen i veient-ho de prop, va molt a prop, a mi serà que no tiraran res aquests, eh? No té pinta de que tirin res. Al final estan fora de lloc perquè no els hi toca, no li toca, els jugadors que té el Girona en teoria, quan comença la temporada, no li toca estar allà. Per tant, mira, i això també, el problema que jo veig és que aquí no s'afegeixi una pressió que a nivell de mitjans, a nivell de interna ho dubto molt, perquè la feina està feta, 41 punts, estàs salvat, mantenir-te un altre any a primera divisió. Però que no et pugui aquesta ansietat d'hosti, si ho fem, i si ho fem, i si ho fem. I ara ve una fase de partits Bueno, ja, no sé quantes setmanes fa que diem ve una fase de partits.
No, clar,
allà amb els companys allà al club diem, bueno, ara ve una fase de partits, ja, això ho hem dit 10 vegades ja. I, però bueno, ara, ostres, tens l'Alavés dilluns, després vas al camp del Betis, ve l'Atlético... Bueno, veurem a veure... Però és que al final no tenen cap pressió. No tenen cap pressió.
I quan no tens cap pressió és clar, quan el més bé surten les coses.
Ho vas veure a partir del minut 25? El Miguel aquell va començar a trepitjar-la, a fer canyos, a fer sombreros. Què haces? Estàs al camp del Barça, però els és igual. I per mi aquesta és la clau. La clau, que la mentalitat que tenen.
Joan, no t'escolto.
No, perquè més enllà de tot el que esteu comentant, també és una cosa de saber emular el que va aconseguir en el seu dia el Leicester, Anglaterra. Potser és aquí el mirall on es poden reflectir fins al... Tant per la part positiva de ser constantment molt regular amb les eines que tens, en aquell cas el Vardy i el Mahrez, en una bogeria temporada, tots la sabem, i en aquest cas més a nivell col·lectiu, no tant d'individualitat. Però per l'altra banda, de no caure ni en fatalisme, de quan perds un partit de sobte ja he perdut la Lliga o ja no tinc opcions, perquè aquí segueix sent
tema, jo crec,
molt bona temporada, però tampoc relaxar-te de que sóc el Girona, jugo millor que pràcticament... Bueno, sóc el millor equip de la Lliga actualment, anem a dir-ho.
Amb diferència.
I amb diferència. Per tant, em puc donar de confiat, perquè recordem que el Leicester, per guanyar la Lliga, aquella Premier, va patir moltíssim al final de la temporada.
Sí.
I al final és lo de sempre. No és tant el fet de guanyar, sinó el fet d'estar allà. I que potser tu aquest any no pots guanyar, però si aquest any ja has estat allà, barallant, i el següent ho aconsegueixes... Segueix estant molt bé.
Bueno, jo crec que estem davant d'una oportunitat...
Històrica.
Mm-hmm. I l'any que ve ja veurem. Jo, sí. Aquest any anem a intentar guanyar-la, perquè això mai se sap.
És que a mi el que em preocupa més que... O sigui, ara mateix ja és la Lliga del Girona. És a dir, ara mateix el Girona, si comencés a perdre partits i no guanyés la Lliga i apurant ni guanyés la Champions, ja seria la Lliga del Girona, perquè realment ha demostrat una de les millors primeres voltes dels últims anys.
A la Societat li va passar un any.
Sí.
Va quedar segon.
Va fer una desinfant.
Se'n recorda ningú del segon.
Totalment.
Però igualment, no? Jo crec que ja ens en recordarem, segurament a Girona,
sí,
però...
Va, clar, ja.
Llavors, a mi el que em preocupa és a partir del 30 de juny del 24, en el sentit de el Leicester va guanyar la Lliga, però el problema que va tenir després va ser la postconsecució, no?, d'aquest èxit. És a dir, va marxar tothom, no va aconseguir reforçar-se bé, va perdre massa salarial... i tant, que va acabar caient. La desinflada, no, diguem-ne. Això és el que em preocupa més.
Jo és que ara mateix, els jugadors del Girona, si l'entrenador continua, no es guanya la Lliga, és igual, però et classifiques a Champions, que no és històric, és el següent,
sí, sí.
Pel Girona, al final és la cinquena temporada de la seva història que jugarà a Primera Divisió.
Totalment.
Jo d'aquell entrenador no marxo. És que és igual.
Encara que et vingui el Barça.
Ojo. El Barça, què fer?
No ho sé. Aleix García va dir que volia jugar al Barça.
Bueno, perquè des de petita deu haver sigut del Barça.
Bueno, però hi ha el Barça, el City...
Això ho va fer per relaxar-los, home. No, jo no crec que hi vulgui anar al Barça. A veure, jo... Si jo soc jugador del Girona, que l'any que ve hi haurà... Bueno, si vas a Champions, la cosa canviarà bastant.
Home.
Continua l'entrenador, continua el bloc, pots incorporar dos, tres peces... Estàs boig marxar del Girona. Però boig, eh? I ho tinc claríssim, perquè al final has de mirar també el que tens per sobre, els que van de blau que estan a Anglaterra. Bueno, hi ha moltes coses que rodegen i el creixement continu del club. Per anar al Barça, bueno, Oriol Romeu. Si és que no cal...
Ui,
si no, cal no, és que no cal dir res. És l'exemple, Oriol Romeu. Oriol Romeu, jo no vull sapiguer el que deu... Quan deu arribar a casa, el que deu dir... Cago la leche, que collons he fet?
De fet, molts mitjans parlaven d'un episodi de, no de depressió, però sí que de mala ratxa anímica i mental del jugador.
Bueno, tu imagina't que marxes de Ràdio Estel i te'n vas a...
No passarà.
I te'n vas a ràdio, el que sigui, una que pugui estar per sobre, no sé si n'hi ha per sobre, però...
Ah, no n'hi ha, no,
per sobre,
no n'hi ha.
I de cop Ràdio Estel et dupliqui amb els oients on tu has anat. Només t'has de posar en aquest escenari i diràs, ostres, tu, quan les coses van maques allà he marxat.
Sí, realment és mala ratxa, eh? És, bueno, això és un factor de sort, fins i tot, diríem, no? De...
A mi em fa molta pena, Oriol Romeu.
Sí.
També et dic una cosa. Jo penso que el Girona no l'hauria de recuperar ara el gener, que es parla tant.
Sí.
Penso personalment, eh? O sigui, és una opinió personal. Perquè ara has de vigilar què toques, en allà. Perquè les coses van tan bé... que has de vigilar què toques. Ara avui llegia una, que vol una sessió de no sé qui. Bueno, anem a vigilar, perquè l'equip està rendint espectacular. Tocar vestuaris, tocar coses així... Uf.
I més les últimes jornades.
Sí.
Que no sé. El Barça, el Madrid, l'Atlético, són especialistes. I
han arribat... T'apretaran com...
Exacte, exacte. Que el Girona mai s'ha vist en aquesta situació.
T'he de dir que a mi el que em fa més por és l'Atlético, eh?
Sí?
Més que el...
Sí.
A veure, el Madrid sempre és el Madrid, el Barça, zero. O sigui, zero. Jo crec que aquest any...
No fem por a ningú.
Va tirar per cada quart, sincerament. És l'opinió personal. I a mi el que em fa por de veritat és l'Atlético, perquè aquells sí que són de picar pedra, que fins al final t'apretaran, però... I està en un partit menys.
Sí, sí.
Però que ja no només de picar pedra, sinó que, més enllà del Girona, qui juga millor a nivell coral? L'Atlético de Madrid, almenys per mi. Perquè,
sí, sí, ha donat una volta a tot.
Perquè o sigui, ara mateix l'Atlético de Madrid és el reflexe perfecte del cliché sobre l'entrenador. Per el Xolo Simeone és un entrenador molt dur, molt intens, molt de les patades. No, perdona, és que aquell Atlético de Madrid...
No té res a veure.
El de 2014, amb el Diego Costa i tot el que tu vulguis. Però és que el d'ara la toca molt bé.
Ara té l'etiqueta posada. Clar, això ens passa molt als entrenadors, que et posen una etiqueta i et queda aquella etiqueta per sempre.
L'etiqueta tens tu, Quico, perdona, eh?
No,
ara em fa gràcia, pensar-ho.
No en tinc.
No en tens, eh?
Jo de l'estil Xolo.
Ja trucarem, ja.
Et podem posar, si vols.
Jo tinc una etiqueta estil Xolo, la veritat.
Ah, sí?
O Bordalàs, o alguna cosa així.
Jo, perdona, em fa gràcia.
No, tranquil. I sobretot això, que, per exemple, també es reflecteix en jugadors. A Griezmann al Barça, de sobte, era una tolla. Uh-huh. I mai era una tolla. Potser Griezmann jugant pagat a la banda esquerra com a extrem no funcionava tan bé, però allà, a Madrid, que pot jugar més com a... De tot.
Perquè és llibertat, no?
Sí, perquè té segona punta, mig punta, interior, el que tu vulguis. Doncs és una bogeria. I que et transformi tant el Xolo i també l'equip, doncs potser és una cosa que t'has de fixar.
Però és que tant el Xolo com el Mitchell... treuen un rendiment màxim als seus jugadors i a les seves plantilles.
Totalment.
Però això no és d'un any. Xolo porta, no sé, el Mitchell no havia tingut sort amb el Rayo, amb el Huesca, també perquè a saber què tenia allà de jugadors, no? Però en el Girona, des que ha entrat, no sé, és que a mi em sembla brutal.
Haurem de fer una pausa per la publicitat. Abans volia preguntar-vos, tu ja sé la resposta, Quico, per tant no em diguis res. Si vosaltres sou jugadors del primer equip del Barça i us ve el Girona, dieu sí o no? Carlota?
Jo no.
Joan?
No.
No, eh?
Diran que no.
A mi em sembla que hi ha...
El prestigi i tot.
Ah, però per més diners, eh?
Home, però és que aquí hi ha una cosa que és que és molt fàcil caure en el fatalisme i, a veure, el Barça no deixa de ser el Barça. I el Girona ara juga molt bé, però el Barça té un pes històric i social que, per t'agradi o no, pots estar en millor o pitjor moment, però és el que hi ha.
Sí, no, totalment.
Perquè el Girona ara mateix també està creant la seva pròpia història.
Exactament.
Pausa i tornem.
Ràdio Estel.
Avança't als canvis de temperatura i abriga les teves defenses. Jo trio dos suplements de Marnis, Propolvit Defens i Vit C1000 Vitamina C Liposomada. Són fàcils de prendre, envia'ls per veure. Amb vitamina C i ingredients naturals com el propoli i la gelea reial. Recorda, demana el teu pack amb Propolvit Defens i Vit C1000 Liposomada de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara, només ara, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com.
Pelat i Pelut ens presenta Fem la Morsa. La banda d'Osona ens porta aquesta cançó fresca, de lletra fàcil i positiva. Parla del desig carnal que experimentem les persones, amb la peculiaritat que, durant tota la cançó, s'hi fa una clara referència al món de la gastronomia i de la cuina, utilitzant metàfores i paral·lelismes. Pelat i Pelut. Fem la morsa. Amb el suport del Departament de Cultura.
Càncer. Esterilitat. Disfuncions, infeccions, depressió, incontinència. Les malalties i els problemes relacionats amb la salut sexual i reproductiva afecten una de cada tres persones. El 70% són dones. Visibilitzar la salut sexual i reproductiva és el primer pas per poder-la investigar. La Marató per la Salut Sexual i Reproductiva. La marató que dona llum. Aquest diumenge, la marató de 3CAT.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Minuts que passen a les 10 del matí, però no t'escolto.
Com? Ah, no m'escoltes? Tinc el micro encès, eh? M'agrada el dinamisme. Ritmo, esto es ràdio. Ritmo, tio.
Això ha agradat molt a la Peixera, això, eh?
Que al final ja, vull dir, les fórmules ja estan totes inventades. Llavors, a mi m'agrada que hi hagi equitat, que tothom parli, més o menys. Això és com que a les eleccions que van els representants polítics i algun partit no parla, pel que sigui, tu el fas parlar. Perquè vull escoltar-te. És veritat. Això passa, eh?
El que passa que tu no et presentes amb un tros de pedra del carrer de Barcelona.
Correcte, correcte. Bueno, podria presentar-me amb alguna altra cosa, si voleu, a les tertúlies. Si us fa il·lusió, us porto, no sé, una pilota d'aquestes de quan jugava al pati. O...
croissants.
Sí, croissants. Per exemple, també. Jo, escolta, mira, de fet, la setmana que ve, que és el meu aniversari, igual ho podem negociar. Vols que ho negociem? Bueno, ja
em home.
A porta tancada, això.
Home.
Val. Llavors porto només dimecres, no els divendres.
Fas 40...
els dies no
porto. Què fas, 41?
Sí, sí. Cotizados, concretament.
Patapam.
Va, que seguim endavant. Jo us volia preguntar, vosaltres feu esport regularment, no? Vosaltres entenc que sou esportistes,
sí.
Van sobretot. Ets el que menys cada esportista fa d'aquesta taula, sense cap mena de dubte. No és ofensiu, és real. Però a mi ja m'agrada, perquè tu ets el que fa més cara de cultura de tots els que estem aquí.
De...
O sigui, amb
cara jo... de quin esport em posaries?
A tu?
Sí.
Uau.
Curling.
T'ho preguntaré diferent. Amb una persona que ja ha corregut mitges maratons...
Sí. Tu fas cara de porter d'hoquei patins. Però molt concretament. Et veig amb totes les proteccions posades. Sí, sí, del Voltregà, a més, eh?
Dels Voltregà.
Sí, 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 jo et veig allà al Voltregà.
Canviarem això. Pol, no t'escolto. Ni ganes.
Però no passa res, a mi m'agrada l'esport. Bueno,
mira.
No, us preguntava si sou habituals esportistes, perquè, i això, fora conyes, crec que és força important, com molt bé sabeu, ja hem anat explicant durant tota aquesta setmana, el govern català ha anunciat noves restriccions per la sequera, unes sequeres que s'aplicaran quan Catalunya entri en fase d'emergència, previsiblement a partir del mes de gener, però una de les mesures més destacades és que tots aquells equips o entitats esportives que utilitzin aigua per regar les seves instal·lacions o que comptin amb piscina, si tu hi vas, no t'hi podràs dutxar. Compte. I això afecta des de l'esport base fins a l'esport federat. Traduït a la tertúlia esportiva, els jugadors de Barça, Girona, Espanyol i de més clubs que utilitzin, evidentment, aigua per regar, no podran dutxar-se. Llavors, és una tonteria, però no és tan tonteria.
No
és tan tonteria.
Ahir ja no ens van deixar.
A vosaltres no us van deixar, ja?
No.
Ostres, Déu-n'hi-do.
Ja es va acabar.
Doncs això, en teoria, s'havia d'aplicar a partir del gener. Comença la casa blada blada.
Ja sé, ja vull escoltar els tertulians, eh? Sí. Però jo només tinc una pregunta a fer a tot plegat.
Sí?
És quan restringiran les aixetes quan s'omplin els hotels pel Mobile World Congress.
Doncs t'informo ja que, de moment... No, si vols, et dono la resposta, eh?
Sí, la
de
tens?
Moment no hi ha intenció.
No hi ha intenció,
sí, sí,
eh?
Val,
doncs ja està.
Ni haurà.
Sí, de moment no la tenim.
Val.
Jo crec que és molt important el vestuari i el postpartit, a la dutxa, al vestuari, canviant-te, i crec que és quan més es fa equip en un equip.
Això és veritat.
I crec que...
Ho hauran de fer sense dutxar-se.
Exacte, però clar, si no et dutxes, què?
És surrealista.
I te'n vas cap a casa.
És surrealista. No, el que deia el Joan ara de... I els hotels, i...
Que està demostrat, Quico, perdona, que el turisme de Barcelona és qui més aigua consumeix.
Totalment. És que són dades.
Ja està, eh?
I això és amb tot. Però al final tu que et surt més a compte, tallar el turisme perquè suposa parlar d'un problema més important o anar per l'esport, que és el més important del menys important. Doncs vas a l'esport perquè és més senzill, perquè tindràs a no sé quants nens i nenes que jugaran a futbol, okay, el que sigui, queixant-se, no els faràs cas, però clar...
Però és un tema de salut.
Clar, és que a més és això, que o sigui, es talla com si fos una cosa banal.
Talla els espais, buida de les piscines.
Clar, totalment.
No reguis, jo què sé, no reguis coses innecessàries, no estiguin els espersors espatllats no sé on, que estan tota la nit regant. Clar, jo crec que hi ha moltes coses a fer, però al final, que, per exemple, nosaltres tenim jugadors que tenen 2 hores de camí. Una hora de camí, una hora i mitja. O és igual, mitja hora. Tu creus que un jugador s'ha d'anar, un jugador de Sabadell, que juga al Girona, s'ha d'anar sense dutxar a casa?
No.
A mi em sembla de bojos. I els esportistes professionals, bueno, si no podem regar els estadis, ja veurem quantes lesions hi han.
Exacte, aquest és un altre tema.
No, anava a dir que una dutxa que al final s'acabarà realitzant, és a dir, al final, després de la pràctica esportiva, t'acabaràs dutxant
a
casa, al centre esportiu, o on te toqui. Si has d'anar a la manguera del pàrquing, sí, igual, sí, l'acabaràs dutxant-te perquè no estaràs així tot el dia. Per tant, bueno, és una situació... Em guardo la meva opinió, Joan.
No, però que a més el que comentaves, Quico, és molt important perquè no és només el fet de l'esport en elit en general, sinó que, per exemple, el futbol femení està estudiat que les lesions de creuat són més habituals en dones que en homes.
Correcte, sí senyor.
I si tu no regues bé el camp, doncs encara tens més possibilitats. O sigui, és que no és una qüestió de que els esportistes siguin més especialets o menys. És una qüestió de coses bàsiques per poder fer la pràctica de l'esport amb total normalitat. I si el més fàcil com a tot és atacar un grup petit, entre cometes, per dir-ho d'alguna forma, i no obrir el meló important que podria ser el turisme, la gentrificació, el consum de grans empreses, etc., doncs, honestament, està mal dit, però apagui, vamonos.
Això és una metàfora també de la COP28, crec, Joan, i crec que pots estar d'acord amb mi, en el sentit que acordem que ja ens tornarem a reunir per acordar. Aquí és una mica el mateix, no? Fem un
clàssic.
Faré una metàfora de rugbi, jo que sóc de la Sant Boiana, que és el patadón pelante, no? És agafar l'oval, llançar-lo i córrer. I ja placarem endavant i avancem línies, avancem metres, no? Jo crec que amb aquesta mesura, bàsicament el que es busca és això, quan el problema de socarrel no s'aguanta. Tu deies dades, les dades són que el que consumeix un turista de gamma alta a Barcelona, no sé si aquest any o en els últims 5 anys, multiplica per 6 el consum normal regular d'una persona. Què vull dir amb això? Al final, cap on volem arribar? O sigui, què busquem, no? Que agafem un jugador, que el pobre xaval és de Sabadell, que va a Girona a jugar i s'hagi de tornar olorant a merda, i em perdonaran l'expressió, a casa.
T'ha emprenyadot, eh?
No, em sembla ridícul. Vull dir, i al final, clar, jo veig les notícies de la...
Imagina't com s'acumulen en furgonetes que van...
Clar, per mi, o sigui, al final...
Mira, em sembla una decisió dels Monty Python, punt.
És ridícul.
És com tot.
També és veritat que, per exemple, i ara aporto informació també, el Barça ha posat en marxa algunes mesures, les ha comunicat a través d'un comunicat, valgui la redundància, en el qual la principal mesura suposa passar de 450 metres cúbics per hectàrea a l'hora de regar els terrenys de joc a 200, per tant, reduir més de la meitat el consum d'aigua de regadiu. Clar, al final, aquí el que s'ha de pelar una mica és el sentit comú, no? És a dir, val, el Barça, evidentment, té milions de terrenys de joc, no anem a regar tant tots, anem a fer-ho menys, per entrenaments, potser per partits no, però amb circumstàncies diferents i així reduïm, no? Però al final és que em desespera una mica aquesta circumstància climàtica, no? Perquè al final tots són bones paraules i crec que tots anem al mateix objectiu i a l'hora de la veritat ens caguem. És que ens caguem.
És així? Però qui és el patró?
Sí, sí, o sigui, al final, clar, aquí no només suposa obrir el meló del turisme, perquè es ve un turista. No, suposa només obrir el meló del turisme d'elit. És a dir, que ja estàs agafant dos problemes.
Pitjor encara.
Clar, llavors, li has de dir a un turista ric, són dos coses, són dos adjectius qualificatius, que, si us plau, baixi una mica. Bueno, qui hi ha aquí?
Drama.
Hotels, involucrats, una sèrie de sectors...
Drama, sí.
D'espectacles, podríem dir, o de restauració... Clar, aquí hi ha un merder important.
Crisi a Barcelona.
Bueno, és el model de ciutat que volem.
L'esport quants diners mou?
Bueno, doncs aquí està el tema.
Perquè, clar, si tu en un gimnàs no et pots dutxar, et baixaran la quota, no? M'entenc. O no?
Això no ho sé, ja.
Jo crec que no.
Jo no ho estic
expectant
tampoc. Això va passar ja l'any passat amb el tema de... L'any passat no, perdoneu, aquest any, però l'estiu passat, amb el tema de les dutxes a les platges,
sí,
que les van tallar totes. Hosti, mentre a 100 metres, el turista de luxe estava dins un jacuzzi.
Ah, amigo.
Però això és com tot, o sigui...
Absurdíssim.
Quan es va parlar de canvi climàtic, dels cotxes que no podíem entrar a Barcelona amb els cotxes, hosti, ves a les empreses càrniques, que són les que més gasten aigua, que més... És com tot, o sigui, ataques el més dèbil i el que més fàcil ho tens per parar. I crec que això és un error tremendo.
I el problema és que les dades segueixen reflectint que seguim cagant-la. És a dir, no, anem a rebaixar emissions, anem a multar, anem a... Aquest any, més emissions que mai de CO2 que en tota la història. Un altre any consecutiu. Bueno, doncs escolta...
Que
o sigui, el tema és, anem retallant d'on no cal retallar i laissez-faire amb la resta de coses que sí que cal.
És que això no deixa de ser al final una victòria del sistema en què vivim.
Ara, mira, okay. fixa't com ha canviat la tertúlia esportiva.
Ui, 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 ui.
O sigui, al final és...
Jo ja m'he perdut, vaig esmorzar.
Sí. Ves traient per aquí el manifest de Marx i Engels, saps el que et vull dir?
No, crec que haguem d'anar tan radical, però...
No.
Però, home, em sorprèn mesures com aquesta, no? Joan, perdona
que
t'he tallat.
No, és això, que al final el pic de la piràmide sempre és més fàcil que ataqui a les bases de sota que no que es miri a la cara i digui, bueno, doncs potser jo també tinc la culpa.
Exacte. Bueno, tornant al tema.
Esport.
Que jo he de marxar.
Corre d'aire.
Hi ha hagut un sorteig de Copa preciós que ha deixat tres enfrontaments que ara valorareu.
Vinga.
Apa.
Vagi bé, eh?
Petons.
Adéu-siau.
No t'escolto.
De seguida, escoltem a Pol Corre d'Oire a l'informatiu. Abans, però, ens ho deia, eh? Tres enfrontaments a Copa. Barbas trobar-se el Girona Espanyol Getafe, 6 i 7 de gener del 24. No sé si us està agradant aquest format de Copa.
Quin brutal.
Sí?
A mi m'agrada molt.
Espectacular.
És de les poques coses que pots defensar de la federació actualment.
Sí.
Per què?
Bueno, jo penso que és un encert de Rubiales, que és l'inventor d'aquesta Copa. Bueno, el que la va posar en marxa, no sé si algú... Però em sembla un encert espectacular. O sigui, crea un... Bueno, és que la Copa abans era un drama. O sigui, primer perquè et toqués un primera divisió, havia de passar allà, jo què sé, de tot. I després a doble partit, que no hi havia cap tipus d'emoció. I ara, jugant al camp d'inferior categoria, que vas a jugar al camp... El Barça anirà al camp del Barbastro.
Clar.
Serà canuta.
Ojo.
Les passarà canutes per guanyar allà, eh? Perquè no estarà acostumat, si juguen de dia farà sol, totes aquestes coses, no hauran regat la gespa, totes aquestes coses, i serà molt difícil.
Cal recordar que és un equip en construcció.
Un equip en construcció, no som capaços de competir el Barbastro. Aquestes coses que diran, però fora bromes, ostres, la Copa, com han posat, la Copa Mola, que li diuen així, està molt bé aquest format, perquè dona oportunitats a...
Els equips petits.
Clar, gent, tu imagina't, un jugador del Barbastro que està jugant a segona ref, que està cobrant 1.500 euros al mes i que pot jugar contra... A més és obligatori que hi hagin 7 jugadors del primer equip al camp. Ostres, és una Copa molt xula, la veritat.
Sí, era com que abans la Copa era com el torneig popular, que no mirava per les classes populars o els equips populars, i ara sí amb el fet del partit únic, no? Uh-huh. Jo, per exemple, me'n recordo de fa uns anys, no me'n recordo si era 2014, 2015, de veure un Cornellà Real Madrid. Clar, el primer partit molt bé, a nivell de club de com pot funcionar l'Unió Esportiva Cornellà, molt bé, però és que, més enllà d'això, tu no vas allà, pagaves l'entrada, sabent que, bueno, que el Real Madrid en algun moment li passarà per sobre i ja està. Però amb el partit únic encara et queda com aquest espai de romanticisme.
Bueno, de fet, es va avançar el Cornellà en aquell partit. Es va posar 1-0.
Sí, va ser que va marcar el primer i després ja va ser l'1-4.
Sí. I, clar, jo he vist l'Atlético de Madrid jugar al camp del Sant Andreu. Però, clar, després anaves allà, et queien 6.
Clar.
Bueno, jo penso que un encert total i s'ha de gaudir. Llàstima que hi ha pocs equips com el Barbastro que ho hagin aconseguit. Per exemple, el Girona va estar a punt de perdre Orihuela el dijous passat. Uh-huh. Han hagut de remuntar molts partits. L'altre dia no sé qui va remuntar. El Betis va remuntar el descompte.
Sí.
El camp del Villanovense. Bueno, que no és fàcil guanyar aquests equips i que el futbol d'avui en dia està més igualat del que pensem.
I que també mostres com una mena de respecte en el sentit de si tu fas només un partit, tu has d'anar amb tot. Si tu fas anada i tornada, el que no faràs serà enviar allà, amb tot el respecte al món, als xavalets i pràcticament a cap figura del primer equip, no? Perquè al final és com, si bé és cert que per un costat, pels joves, sí que va molt bé curtir-se en aquesta mena de partits, per l'altra banda, és com per una oportunitat que té la gent de clubs més modestos, més igual quin sigui, si estem aquí a Catalunya, Andalusia, Galícia, on sigui, ostres, doncs potser l'oportunitat d'apropar més aquestes estrelles i veure que al final, malgrat tot ser una indústria molt gran, que som humans...
I el que suposa econòmicament
pels
equips.
Clar, és això.
Perquè omples el camp, l'única vegada en tota la temporada que l'omples, no sé, vaig llegir que estaven generant 1,5 milions d'euros, més o menys, els equips que tenien un estadi una miqueta més gran, un estadi de 4.000 aficionats és més difícil, però un estadi que ja passi dels 8-10 està generant 1,5 milions d'euros pel club. Després el que generen a la ciutat, per exemple, si et va el Betis, tu saps que si ve el Betis, si la ciutat es para. Perquè el Betis mou moltíssima gent. Sí. Si et venen clubs com el Madrid, com el Barça, ja ni t'explico el que et generen, no? De gent que ve i el compres al camp. I això suposa que per aquests clubs et soluciona el pressupost de 2-3 temporades, eh?
Carla, creies que ja estaves d'acord, tu, també, eh?
Sí, i que jo crec que aquest format de Copa és molt més divertit, i és molt més divertit pels equips petits, i tenen, com tu dius, molt més beneficis, i crec que els jugadors estan molt més motivats per jugar aquests partits.
I tant. És una bona, és que es veuen els partits, es veu. Sí, sí, sí. Acaben tots amb rampes i perquè t'han apretat fins al final, i els equips de primera han d'acabar traient els titulars, clar, perquè si no, no ho treuen.
I jo crec que hi haurà sorpreses, eh?
Bueno, a veure si el Barbastro és capaç de fer-ho i arribar lluny. Seria super, super, super bo pel futbol. I aquests de primera ref, que hi ha el Depor, etcètera, etcètera, que ja són més històrics, però també estaria molt bé que arribessin aquests més endavant. I jo penso que el format, em sembla que semifinals hi ha d'anada i tornada, sí, no? S'hauria de mantenir a partit únic. A la Premier ho fan així, totalment, a Anglaterra. Pues que ho mantinguin, i la seu de la final que sigui sempre la mateixa, a la Cartuja, que no hi juga ningú, bueno, no, com a local.
No, o sigui, no és per ser una mica... No és per ser una mica picant, però crec que comparar la Cartuja amb Wembley seria un exercici de mal gust.
Per... No, però vull dir que hi hagi un... Que el format sigui el mateix, és igual. Sí,
t'entenc perfectament, era una broma.
Com si juga el Bernabéu cada any. O sigui, a mi m'és igual el que es jugui.
Bueno, al final no deixa...
El partit únic.
El Bernabéu no deixa de ser a l'estadi de l'Estat, no? Bueno.
No, però jo entenc el Quico, perquè imagina't que ara el Barbastro guanya el Barça. Arriba a les semifinals, què?
No, ja està fora.
Ja està fora, clar, o sigui, és impossible.
Fora, perquè a dos partits és molt complicat mantenir-ho.
Totalment.
Però hauríem de mantenir-ho fins a la final, a un partit. Però clar, sempre qui volem que jugui la final, el Barça-Madrid.
Exacte.
Jo vull tenir un dubte, abans li comentava el Pol, i el decidireu vosaltres, no jo. Abans, Quico, parlaves del Rubiales.
Sí.
No sé si heu escoltat les darreres declaracions de Rubiales.
Mare meva. Pixat fora de test un altre cop, no?
Per qui no ho sàpiga, em voleu parlar?
Sí, sí, sí.
Podem vetar Rubiales, en aquest programa, sense cap mena de problema.
Seria un altre lloc que l'hauríem vetat, no?
Sí, 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 sense cap mena de problema. Per qui no ho sàpiga, Rubiales, que ha dit que tot el follon que va tenir... Jennifer Hermoso, en fi, la selecció espanyola, tot el que sabem que ve des de l'agost cap aquí, va ser una cortina de fum perquè s'estava pactant l'amnistia.
Bueno, l'amnistia Carlota, va venir més tard, no? L'amnistia.
Sí, sí, no, l'agost estava en tots els polítics de vacances, però en fi.
Vale, vale.
Jo no insultaré, però crec que és un pallasso. O sigui, crec que...
Ah, pallasso no és un insult.
Per això. No, no, ho he dit molt suau. Però crec que...
És una feina. El circ és una professió.
A mi també em passa. Jo, quan tinc un mal dia, jo què sé, per exemple, he d'escriure un article i veig que no arribo a temps, jo també culpo l'amnistia. Clar, és el primer que se'm passa al cap sempre. Però no des de que ell li va fer el petó no consentit a la Jennifer Hermoso, sinó des d'abans. Ja he posat a fer-ho des d'inicis d'any. Jo sempre amb l'amnistia. És culpa tot de l'amnistia, no? Al final, és que no té cap...
Sí, ara, fora jo bromes. També diré, quan perdem, li diré al meu jefe, no, l'amnistia.
Clar, però és que és això.
És que no sé en quin moment li ve al cap parlar de l'amnistia amb el futbol, o sigui, no entenc.
Hi ha com un mem de...
Bueno, jo penso que està com Gato panza arriba, que es diu en castellà, i s'està defensant com pot, i es veu que al final aquest home estarà 3 anys sense treballar. Jo penso que està ara mateix tocant tots els pals que pot, però jo penso que és moment de tancar-se a casa, fer una mica reflexió, estar calladet, sí, amb el que hagis pogut guanyar, estalviar-ho, gastar poc, sopar a casa, anar al súper, tornar... i estar calladet i que passin els 3 anys ràpid i escolti, poder intentar
poc,
tornar a treballar.
Poc no deu tenir el banc, aquest senyor?
És el
bueno, depèn del ritme de vida que hagi portat. Jo l'altre dia, no sé què, espero que hagués estalviat, perquè li costarà molt tornar a treballar mai més. O sigui, no només aquests 3 anys, sinó mai més.
Però no, més el que va dient, clar.
Clar, aquí està el problema. Ara, si ell hagués sortit des d'un principi, el que autocrítica, no?, i demanar perdó, i ho hagués pogut... encaminar, doncs d'aquí 3 anys potser, haguessin habilitat igualment, però d'aquí 3 anys hagués pogut tornar a treballar de qualsevol.
I que se'l miraria diferent.
Sí.
Perquè ara el veus, com he dit, com un pallasso. I tu no el vols tenir a l'empresa o a on sigui.
Sí, sí. No, haurà de vendre casa i tal, perquè haurà de... És que no tornarà a treballar, pobre. O sigui, bueno, pobre. Vull dir, tothom té el dret a reinsertar-se i totes aquestes coses que sempre parlen. Però, ostres, haurà de... No sé, espero que hagi estalviat molt, perquè si no se li farà molt llarga.
Jo no ho crec. Veient com és, jo crec que ha viscut la vida loca.
No, sí. Sí, al final ja sabem que a la costa també neva, no? Però més enllà d'això, o sigui, ja és que no sigui el que ha fet Rubiales és com la pitjor crisi institucional de la història recent de la federació, amb la pitjor persona possible i amb la pitjor gestió possible. Llavors, què et queda? Què et queda per fer? Doncs això.
Ridícul.
No sé, pensava surrealista les declaracions.
Escolteu,
pensava que era, primer he hagut de mirar si era si era mentida, que algú havia posat i s'havia fet passar el Mundo Deportivo, sí,
28 de desembre, alguna cosa.
Però no, era real, ho havia dit.
En fi, tothom té dret a reinsertar-se, menys els imbècils. En fi, parlem de futbol internacional, ens queden res, 5 minuts, però també vull treure el tema, ja saps, Quico, que ens agrada molt en aquesta tertúlia, sempre que passa algun problema d'aquests, parlar de violència en el món del futbol.
Ostres, sí.
Com sabeu, hi ha hagut una agressió greu a un àrbitre turc. El futbol grec també ha porta tancada. En fi, hi ha un problema de violència al futbol europeu?
Ostres, jo quan vaig veure les imatges del...
És bèstia allò, eh? Baixa el president, eh?
Però és que has vist com li posa l'ull? Al moment tenia l'ull així, ja, inflat. Sí, i és un àrbitre UEFA, eh? Està pitant Champions, està pitant Mundials, Eurocopes... però no sé com se li pot ocórrer a algú en el... O sigui, això realment passa amb fets aïllats, perquè passa, per desgràcia.
Normalment passa a baixes categories.
Molt baixes, sí. Molt baixes.
On no hi ha ningú que et vegi.
Exacte. Clar,
però ara, a primera divisió, que el president baixi... O sigui, no sé. I al sobre heu vist el que ha dit. No m'acuerdo de nada. Estoy en estado de shock, no m'acuerdo de nada de lo que ha pasado. Bueno, pues mira les imatges, perquè li has metit una galleta, clar. Sí,
perquè es veu.
És que em sembla, per molt que et robin o que et sentis robat, que t'hagin pitat un penal 20 o 24, que el president baixi a donar-li un cop de puny a un àrbitre, és d'haver perdut el nord, i per desgràcia en aquests països surten moltes coses de... No fa gaires anys va baixar un amb una pistola.
A Grècia. Era l'AEC, si no m'equivoco.
Grècia. És que em sembla tercermundista. Sincerament, és que, bueno, ni així. No sé.
És que per un costat el que tu deies del que s'ha explicat ell, de no me'n recordo, que primer dius, quina excusa és aquesta? Perquè no té cap mena de validesa. Però al final, per l'excusa de no me'n recordo, què fem? Les barbaritats més grans que puguem arribar a imaginar. I per d'altra banda, que quin és l'exemple que tu dones? O sigui, a nivell de club...
Seus fills.
Els teus fills, de la teva família, a nivell del futbol al teu país, perquè són com diverses escales. Perquè ara és el que comentaves. Rollo, quants cops ha passat aquest tipus d'episodis a Grècia, a Turquia... Clar, quanta gent ara té un prejudici sobre el futbol grec o sobre el futbol turc per culpa d'aquestes accions? No, clar, i al final no és el que et taquis tu personalment, perquè si tu només t'afecta tu personalment, tu ja t'apanyaràs. Però si afectes a tothom, no és que cala una mica de cap.
Estem en un estat de crispació contínua cap al món de l'arbitratge, de comunicats, del VAR, el no sé què, els penaltis, el gol que li anul·len al Sevilla l'altre dia, el penal que li piten ahir, de queixa contínua, de crispació, que hi ha gent que perd els papers amb aquest estat continu de crispació. I s'està entrant en una regombori amb el tema arbitral que no fa bona pinta. Que no fa bona pinta.
Però la violència, com tu has dit, si és un problema de violència, crec que aquí, en els països, a la Premier, a la Lliga, no hi ha aquest problema, perquè els càstigs, si passés, serien molt severs. Però allà no crec que hi hagi cap càstig exemplar, i per això torna a passar.
Sí, és un àrbitre UEFA, eh?
Per això.
Aquí entrarà la FIFA o la UEFA entrant i...
Ara aviam què passa.
Cuidado, eh?
Exacte.
Ha de ser exemplar.
Exacte.
Ha de ser exemplar perquè... És que... Bueno, és que no... Ningú quan va a treballar... Bueno, ni a treballar ni enlloc hauria de patir per la seva integritat física. O sigui, em sembla bestial que el president arribi fins allà i li doni aquell cop de puny a l'àrbitre.
Totalment.
És que li dona de ple... No sé com ningú... Bueno, clar, qui l'ha de parar, no?, el president, que és el que et paga. Però, ostres, és molt bèstia. Em sembla molt bèstia.
En fi, va, ho deixem aquí, Carlota Sambola, Joan Cebrián. Per cert, Joan, et quedes, eh?
Jo faré la de Neymar, però bé.
Val, és un mandau. Quico Parcerisses, moltíssimes gràcies. Fins la propera setmana, que vagi molt bé. De seguida escoltem a Júlia Julve pel Corredor, que ens posen al dia de tota l'actualitat, i tornem amb més caravana, precisament amb l'hora del videojoc. Va, fins ara.